A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a tots, o bona tarda, depèn si esteu ja dinant o encara no aneu cap a camí d'anar a dinar. Reprenem doncs aquesta temporada de tertúlies, després d'aquesta pausa estiuenca. Desitjo que heu tots passat un estiu fantàstic, del millor possible. Bueno, avui tinc mixitat a la tertúlia, tinc equilibri amb els convidats. Com sempre, començarem amb la gent femenina, amb educats i galanteria. Ruth Ponce, benvinguda.
Hola, què tal?
Com ha anat aquest estiu?
Bé. Bueno, no ens podem queixar.
Ja en parlem d'aquest estiu, ja que us tinc aquí. Antoni Miralles, benvingut.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Tu ja has dinat, aleshores?
Jo he menjat això.
Aquí tenim un piscolabi sempre per als convidats, per, diguem, tapar el forat de la dent, com es diu. No?
Molt bé.
Què tal l'estiu?
Molt bé, molta calor.
Sí, bueno, això malauradament és el que toca.
Hem estat cuidant la família, estan a Barcelona i a València, i calor a Manta.
Sí.
Però és el que hi ha.
Che, no sé què, com diuen.
Che, quin calor que fa.
El caloret valencià. Sí, és cert que aquesta xafogó, Barcelona, València, dius, ostres, nosaltres a la muntanya... Fa calor, però és diferent, per dir-ho així.
Sí, a més, la humitat canvia molt el que tu sents de calor, no? Aquí, a part del sol, hi passa la sombra i encara es pot aguantar. Allà baix, ni en cervesa, m'entens? Ha sigut molt complicat i ha sigut molt dur perquè han tingut, després de començament d'estiu molt tranquil·let, després ha tingut una calor de 35-40 graus que era impensable, no?
Sí, és que fa cosa de 4 setmanes enrere hi havia unes temperatures, diguem, no diguem estratosfèriques, però de 40 i per munt en moltes zones de València, que dius, sí. Caram. I sí, bueno, València i Espanya, o sigui,
sí,
la península.
Espanya, tot.
Sí, sí, és veritat que la calor amb humitat és bastant insuportable. Però,
Nosaltres aquí ens salvem d'això, una miqueta, de l'humitat. El que aquí, la calor és punyetera, perquè a més, està més amb alçada, la gent no hi pensa, l'influx del raig solars aquí... El cop de sol l'agafa ràpid, també, o sigui que el moranet pot ser...
S'ha d'anar amb cuidado, però s'ha d'anar amb cuidado sempre. Sí,
sí. Una gorreta aquí és imprescindible.
Sí,
el barret.
Un barret o una gorra,
que
si no...
Sí, sí, és necessari.
Com diuen els francesos, avui 9 de setembre, per nosaltres aquí, després del dia de Meritxell d'ahir, alguns diuen la diada, no, la diada és a Catalunya, és l'11 de setembre, ahir és dia de Meritxell, per deixar les coses ben clares d'entrada. Bé, algunes resolucions, perquè tothom dius, bueno, torno a una certa rutina, ja al setembre vull fer això, vull fer l'altre...
Els propòsits que es fan dos cops a l'any, es fan al gener i es fan al setembre. No, jo tinc propòsits cada dia.
Sí.
I cada dia quan m'aixeco dic avui això, això i això.
N'hi ha dos que repeteixen sempre, que és menjar menys i fer més esport, no? Això es repeteix sempre, però a partir d'ahir cada un té el seu.
Diuen que a principi d'any i ara al setembre la tassa d'apuntar-se a gimnàs i a certes activitats és exponencial, o sigui
exponencial.
Que...
Oiga, a tope. Estan totes les matrícules cobertes. I nosaltres...
Estàs en llista d'espera, no?
Estàs en llista d'espera moltes vegades perquè no
hi ha lloc.
D'aquí un mes, no en la meitat, que és el que passa habitualment, i a partir d'allà ja pots.
Sí,
molta gent diu, ostres, caduques l'esport, escolta, que hi vagi l'altre, no? A patir per mi. Bé, nosaltres no sabem una miqueta tots els propòsits que s'han pogut fer doncs, ahir a la missa de Meritxell amb el nou copríncep, el senyor Serrano Pentinat. Bé... però molts missatges han passat una miqueta en aquest dia d'ahir, també.
Sembla ser que sí, sembla ser que hi ha hagut molt moviment, molts missatges, com dius tu. Sí,
potser el primer, per la part, diguem, institucional que li pertoca, de copríncep episcopal, doncs hi ha aquest famós tema, doncs, l'avortament, la despenalització, com serà, diguem, l'encaix que pot haver-hi doncs, amb la Santa Seu, que ningú arrugui, per dir-ho d'una manera, la seva susceptibilitat, no crec que sigui gaire senzill, però bueno, les paraules diuen que va per un cert bon camí.
Sembla que va avançant, pel que he pogut llegir, sembla que va avançant, però com bé dius, clar, aquí hi ha diferents institucions que hi han d'intervenir, però com a mínim no està tancat en un calaix, que això ja és molt.
És necessari pues, tenir una mica de presència i en la política andorrana... Pues és natural també, tenim dos coprínceps que n'hi ha que respectar d'alguna manera i a veure com salvem tot aquest escenari, però si el cap de govern diu que va en bon camí, doncs hem de fiar també de la paraula de i no ho va dir, el cap de govern. Vull dir que això és important. Però també va ser molt important el missatge del bisbe, del tema del repartiment de la riquesa, va ser molt important. És a dir, no, penseu en tota la gent, no penseu només en els rics i en els pobres, i que en Andorra, i exactament igual que en qualsevol lloc, fa falta un repartiment més de la riquesa per tenir un estat de benestar que siga més estable i que siga més llarg, no? I això, que ho diga també el bisbe en el seu missatge, va ser molt important també.
Del que dius, Antoni, no sé si va llegir lo passiu, per dir una manera, però aquest repartiment de la riquesa, si fem una miqueta de memòria, va haver-hi una herència d'uns terrenys que va tenir el bisbat i que va decidir vendre en lloc de potser fer pisos, tenir una altra cosa per la part més social. Aleshores dius, ostres, el missatge jo entenc molt bé, el que defensa com valors, però dius, caram, dius, amb el passiu que pot haver-hi, l'interpretació pot ser una miqueta també àcida, per dir una manera.
És que... Clar, el meu ja jo deia, predicar no és dar trigo.
Clar. Sí, sí.
Predicar és molt més fàcil que fer-ho i fer-ho bé. I la realitat és que no som un bon exemple en aquest moment, però clar, també el nou bisbe és el nou bisbe. Vull dir, el que estava ha fet lo seu i ha fet lo que...
L'herència que ell acaba de trobar-se, doncs sí, l'haurà de sortejar com pugui, suposo. I s'haurà de veure d'aquí un temps, perquè les intencions, les bones intencions, doncs quan comences tothom les té, i els discursos està molt bé, però el que s'ha de veure és després els fets i com això es pot arribar a materialitzar i es pot arribar doncs a començar a treballar amb qui toqui.
Del que diu Ruth és com fer un parell fàcil, això és com reprens una empresa, el compte d'explotació, l'actiu i el passiu que tens, i per dir d'una manera, el que et pots trobar al calaix, no? Per dir d'una manera.
A veure si ens ha servit per tapar forats, o és que no hi ha res, o si n'hi ha possibilitat de fer-ho, no? Això, el que arriba, el primer que fa és veure com està la caixa. Tirar de caixa, mirar la caixa com està, a partir d'ahí comencem a fer feina i ho pensem. Però no sabem, el que hi ha a caixa no està públic, no és a dir que arribes tu allí i digues, escolta, això del compte del comú, com funciona? I pots arribar a veure com està el comú i tens és públic tot el compte d'explotació i tot el que és el balanç, però a l'església no, i no sabem ningú el que pot fer. És que esperem que no, que obras son amores i no buenas razones, no? Ah, n'hi ha que fer-lo bé, n'hi ha que fer-ho bé, i si de veritat el que va dir ahir no és només un missatge, sinó que és voluntat del bisbe, pues tindrem un període que l'Església aposta també per aquesta desigualtat, o eliminar aquesta desigualtat, o pal·liar aquesta desigualtat entre rics i pobres.
Ho vàrem parlar amb anteriors tertúlies, és cert que hi ha hagut doncs, la defunció del papa anterior, que malauradament ha sigut així una miqueta més sobtada del que es pensava, malgrat el seu estat de salut, hi ha hagut també aquest canvi de bisbe. Clar, són molts planetes, per dir d'una manera, que es mouen al mateix temps, i a vegades potser aquests canvis sobtats, no forçosament desitjats, però bueno, tampoc puc dir inoportuns, no? O sigui, de llei de vida, poden anar també a millor per fer avançar les coses, també.
Clar, de vegades es necessita aquesta empenta, no? Que pot ser, doncs, bueno, malauradament aquest senyor doncs, va morir, doncs, d'acord, s'ha de buscar el substitut, i això pot comportar uns canvis, i comportarà canvis, i en el nostre cas, doncs, el mateix, hi ha hagut una substitució del copríncep, i el mateix ha coincidit en el temps, doncs aprofitem-ho. Jo penso que es pot aprofitar. El que passa que també és cert que quan hi ha molts canvis alhora...
Sí, costa que les peces del costat encaixin.
Sí, costa que encaixi perquè o no goses fer massa cosa perquè vas encara situant-te i veient que hi ha el calaix, no? Dient el que... el que dèiem abans, i per tant no goses prendre masses decisions, o al contrari, t'hi llances i vinga, i el que sigui.
Almenys el missatge del papa és continuista en l'anterior, vol dir que està més per solucionar problemes i tenir una església molt més dedicada als fiels que al estat, que lo que era abans, no? Que la mira l'església mirava molt més l'estat que lo que era els pobres i que era els fiels. I ara pues l'anterior papa ja va començar un camí, que era per aquest camí i ja ha treballat temes que feia molt de temps que no es treballava i ara té una oportunitat també el nou papa de continuar i ser continuista i a partir d'ahí que enllaci també el que el bisbe pot fer en Andorra i en el seu llegat, que és l'important.
Del que dius també, el bo, diguem, de la persona, del nou bisbe que tenim, el senyor Serrano, és que ha estat al Vaticà, coneix el papa, hi ha hagut doncs, una certa proximitat que també fer arribar el missatge per una persona doncs, que té una certa proximitat amb la màxima autoritat, per dir d'aquesta manera, de l'Església, pot ser molt més fluid que dos persones que són una miqueta antagonistes per ideologia, manera de veure les coses...
Això sempre és molt millor, clar.
O que no es coneixen.
O que no es coneixen,
o que no es coneixen de res. Que a l'Església tothom no coneix el papa.
Clar, t'imagina't, o sigui, el papa, és que, clar, estem parlant que és el papa, i que és la màxima institució, no? Clar, doncs, nosaltres som a Andorra i hi ha altres països al món que també doncs, tenen una intervenció de l'Església molt important, que suposo que també tindrà temes al damunt de la taula. Però, evidentment, si hi ha una coneixença, si hi ha una via directa, doncs això sempre s'ha de poder aprofitar.
Sí. Això de poder agafar el telèfon i parlar en el papa, això és molt important. I si no el coneixes, això és impossible, sí. No?
Doncs sí, veurem una miqueta doncs, aquestes connexions i agilitat que hi ha dintre la proximitat de les persones, quina bona, diguem, full de ruta pot tenir per Andorra, que el síndic ho va dir, una miqueta, tenir doncs, un missatge de continuïtat, malgrat doncs, les diferències que pot haver-hi doncs, entre una institució religiosa i els seus valors i una societat civil i un model de país doncs, que ha crescut, però clar, en el missatge del bisbe ho deia, doncs, reivindicava cap als joves també, o sigui que potser fer-los més prendre més consciència del que tenen, perquè potser estan una miqueta desconnectats del jovent de totes aquestes problemàtiques d'evolució de país, de connexió de país, també.
Clar, és que si no fem participar la gent jove, difícilment podrem avançar en molts àmbits socials. És que és imprescindible. Llavors, hi ha molts joves que estan molt desencantats de tot el que és la part més política, però jo penso que s'han d'involucrar perquè al final hi ha temes que ens afecten a tots i els joves són afectats de moltes problemàtiques que ens estem trobant ara. I si han d'implicar és que no queda una altra, s'han de poder implicar d'alguna manera.
És una assignatura que està pendent de tot el món.
A tot el món,
sí. No és aquí només. La joventut, el problema és que ve d'uns pares que estan decebuts de lo que està passant des del punt de vista polític. Aquesta decepció ha fet que molts pares ja deixen de treballar a política o de participar en la política, que abans ser andorrà significava estar implicat en la política i tenir molt clar
qui soc,
les idees, la família, de tota l'estructura social d'Andorra. I ara, clar, n'hi ha molta gent que s'ha incorporat com a andorrà, però que no ha viscut tot això i que ho viu de molt lluny, perquè sí. No l'ha integrat mai, no l'han deixat participar mai, arriba, bueno, pues ara fem Andorra, però del punt de vista polític està ausent totalment de totes sí. Les institucions, sí. I això, si passa la joventut, fills d'aquesta gent que han passat, pues, de quan jo vaig arribar, pues, no n'hi havia ni no arribava 20.000 andorrans, ha passat 30 anys, pues, n'hi ha més del doble, però tota aquesta gent nova, molta gent és nova que ha vingut d'Espanya o d'altre país que s'ha convertit en Andorra per anys en distància. I la política no l'ha viscut, no l'ha sentit, que és l'important. No l'ha sentit. No l'ha sentit. No és viure-la, és sentir-la que és el teu país, que tens que mirar per al teu país i el que passa al teu país és important. I això als joves es costa molt. En la resta, molt més, no? Perquè és més gran i...
Sí, però jo penso en general, també perquè jo crec que és una generació ara, clar, nosaltres, els nostres pares, els nostres avis, hi havia una postguerra, hi havia... La política es vivia d'una altra manera, sí. Sortien just de la dictadura i, per tant, arribem a una democràcia, ostres, s'implicaven perquè, bueno, fossin de la ideologia que fossin, i ara això, doncs, com bé dius, no? Aquesta generació d'ara Bueno, pues perquè els pares potser estan més desencantats perquè en el seu moment tampoc no ho han viscut amb aquesta implicació, doncs ho van heretant, no? Però jo penso que no és només d'Andorra, el que passa que Andorra és més petita, tenim aquest fet de que, bueno, molta gent és nouvinguda i no són, doncs, d'aquests andorrans que diuen de pota negra, que encara es diu, no? I com dius, no? O sigui, potser no estan motivats per implicar-se.
I l'estructura tampoc les ha deixat treballar molt el tema, eh? No ha sigut molt tancat en el tema dels andorrans, i aquesta gent s'ha fet andorrana i ha fet, però no l'ha deixat integrar en tota l'estructura sociopolítica del país, no? I això la gent ara li costa molt entrar, li costa molt.
Del que dieu, el missatge que donaven els representants de les formacions polítiques, era una miqueta, doncs, tots anaven una miqueta a l'unissó cap a, doncs, quin model de futur volem tenir, quin és el creixement, quina sostenibilitat, què volem ser de més grans, no? Cosa que és unes paraules que han tingut aquí alguns tertulians, diguem, no diré la temporada passada, però diguem abans d'aquesta pausa estiuenca, de dir, és que no ens hem fet la pregunta de com volem créixer, anem creixent, però arriba un moment que dius, bueno, però escolta,
on anem, no?
Els recursos no són infinits tampoc, i l'espai que tenim tampoc és infinit tampoc. Aleshores, ja potser aquesta, no diré presa de consciència, però aquesta, tampoc posar a apretar el botó a pausa, però diguem, bueno, mirem bé les coses per no fer-ho malament.
Sí, em penso que amb alguna de les tertúlies, no sé, perquè jo això ho dic molt, no? O sigui, el fet d'anticipar. Jo crec que no, és que no planifiquem, no anticipem, no pensem més enllà de l'aquí i l'ara, que també està bé per segons quines coses. O sigui, hi ha certes coses que t'has de centrar en aquí i ara, però hi ha moltíssimes coses i molts assumptes que els has de planificar, has d'anticipar, què passarà, o sigui, val, jo vull això, d'acord, però quines conseqüències tindrà que això es materialitzi? I jo trobo que és que no anticipem, no fem previsió. Anem al salto de mata.
El que dius, el business plan, per
dir-ho
com
diria el Toni, no existeix. Almenys no. És la sensació que tinc, i penso que és compartit per molta gent.
I el problema també és que moltes vegades fem el business plan, s'equivoquem, i no som capaços de rectificar ràpidament.
Clar.
Moltes vegades, perquè fem l'apertura econòmica i a mi, on no s'ha conduït l'apertura econòmica? Pues a que no n'hi ha vivendes, que els pisos ja no n'hi ha ni pisos de lloguer, no hi ha, i tenim un problema de gent que vinga a treballar i tot això, sí, home, et pots equivocar, perquè si prens decisions al final tens la possibilitat d'equivocar-te.
Si no fas res no t'equivoques.
Però reacciona ràpidament.
Sí, és com,
preparat.
Això.
No esperes a que passi 4 o 5 anys, el problema siga d'una dimensió multiplicada per 10, i això és molt, molt difícil de solucionar si quan dones comptes que t'has equivocat, rectifiques i canvies en un moment. Ja sabem que el que la gent vol després és seguretat jurídica, però entre la seguretat jurídica i que el país agafi un camí que no té que ser, pues rectifiquem abans i frenem una mica o frenem abans quan sabem que s'hem equivocat.
I que no passa res. Si t'has equivocat, rectifiques, fas una mica de pausa, és com el tema dels permisos de treball. Ostres, a veure, analitzem-ho, perquè per una banda resulta que no, o sigui, que falta mà d'obra, perquè això és inqüestionable. Per una altra banda, estem dient que hem de limitar aquest creixement perquè no pot ser que arribi molta més gent, perquè no tenim recursos, perquè no hi ha pisos, perquè no tal, perquè tot el que ja sabem, però s'ha de trobar una solució. O sigui, hi ha moltes empreses que s'estan trobant limitant la seva activitat perquè no troben gent per venir a treballar. Llavors, val, doncs sí, donarem permisos per posicions molt concretes, llocs de treball molt tècnics i amb sectors crítics com pot ser la sanitat, l'educació. Llavors, que n'hi ha molts d'altres. Llavors, és una mica el que diem, no? Val, prenc una decisió per tapar una mica aquest problema que m'ha sortit, però és que no estàs pensant més enllà. Ara donaràs, què, 100 permisos, 200, no ho sé, no en tinc ni idea el que faran. I d'aquí 6 mesos?
Més de 1.000.
Bueno, que els donguis. L'altra cosa és que omplis el cupo, també, perquè si dius la persona dones el permís i tots els requisits que fa falta a nivell de cost de vida i sostenibilitat d'aquest projecte de vida que pots fer aquí a Andorra no els tens clars, no vindràs.
És que el problema es complica d'una manera molt ràpidament. Primer, n'hi ha gent que s'estan anant. N'hi ha molta gent, portuguesos que s'estan anant, que tornen al seu país.
Espanyols.
I espanyols perquè no poden viure, perquè el lloguer no poden pagar i necessitem, per un costat. De l'altre costat, necessitem cada vegada més gent i no fem números de què costa incorporar una persona al país. El parlar català, ensenyar-li el que estigui donant el servei que necessita, que tinga la qualificació necessària. Després, pensem que de paraules molt bonic dir tècnics superiors, però el que fa falta són camarers, i el que fa falta són caixers.
Sí, i fusters, i electricistes.
És gent de comerç. Sí. I tot... Claro, en un moment determinat es vam tirar fora tots, quan en l'anterior crisi van tirar tots els industrials fora. Ara, recuperar aquells industrials, aquells ja tenen la seva feina feta i ara és molt complicat.
Ara busca un lampista.
Claro, un lampista o un electricista.
Bueno, l'altre dia sortien els mecànics que no tenen relleu.
Claro.
Molts mecànics, tallers mecànics del taller de tota la vida, clar, s'estan començant a fer grans aquestes persones i no tenen aquí deixar el negoci. No sé.
No, i també l'estructura econòmica del país és la que és. Estem orientats als serveis. Orientats als serveis significa que és l'espai, el sector que més demana mà d'obra. Llavors, no podem fer. És a dir, si tenim una estructura econòmica que el que demana és gent per treballar i per l'altra part, la gent per treballar no l'aconseguim i per últim, ja no són competitius del punt de vista de salari per competir en els països veïns, però ho tenim tots els números perquè no funcione.
I els centres comercials que estan pendents d'obrir, compta'ls. Necessitarà gent per treballar en aquests centres comercials.
Sí, indudablement.
Vull dir que és que tampoc cal...
Més hotels, més centres comercials i botigues. Però això són els dos sectors més demanats de mà d'obra que n'hi ha. I després es queixem tot això. És que no tenim... Escolta, però és que parem una mica les obertures, fem alguna cosa que podem guiar d'una altra manera o posem alguna solució. En Holanda estan molt limitades les noves obertures. Per què? Perquè han dit ja n'hi ha prou. Ja són prou. I en França, quan tens que obrir una botiga, vas el sense de botigues que n'hi ha d'un sector determinat i n'hi ha sectors que no pots obrir, n'hi ha sectors que sí que pots obrir, però n'hi ha sectors que no pots obrir ja. Ja està cobert. Per número d'habitants, per número de persones, l'equipament de personal són tantes botigues, tants metres quadrats. I ja s'ha acabat, però no esperem a que sigui, com sempre, arribes tard. Sempre diu una vegada, arribes tard, collons.
No, és que ja tens el centre comercial muntat, ara a veure com l'emplenes.
Sí, però és que n'hi ha un altre que està fent-se.
Per això et dic, quants n'hi ha d'aquí a 3 anys, quants centres comercials, i no petits, estan pendents d'obrir? Que ja s'estan construint, que és que tampoc has fet la previsió, el que dèiem abans.
Sí.
Obriré un centre comercial de no sé quants metres quadrats, amb no sé quin tipus de productes que es vendran, amb no sé quantes botigues, amb no sé quant... Quanta gent necessitaré per això?
El tipus de negoci serà igual perquè tots són calcats. És a dir, un centre comercial és un calcat de l'altre,
sí.
Ningú fa cap innovació que diga no, és que això és l'únic que
n'hi ha al món. Encara està més fàcil de saber, de dir quanta gent necessitaré? 300 persones?
Fàcil.
D'on es trec?
Sí, són equacions amb potser més d'una incògnita, no? Per dir-ho així.
Sí, o no, o és molt més senzill que això, el que dèiem. Ostres, vale, jo vull obrir això. Tens gent per obrir-ho? És el que està dient ell, no? O sigui, tindràs gent per obrir? Per poder donar el servei que pretens donar amb aquest centre comercial, qui diu centre comercial,
sí,
diu l'hotel, o... Tindràs gent per poder-ho fer? No.
A part de el que tu has dit moltes vegades a... Antonio, és que el cost de formació, el temps de formació, la persona que sigui resolutiva i operativa...
I després que es quedi.
I després que es quedi, no. Això era el punt que em faltava.
I després es quedi, perquè no... Tot això està molt bé, però n'hi ha molta gent, el 40 al 50%, doncs no es fan al país. No es quedi, no li ve bé, no arriben a final de mes, no tenen diners, veuen que és impossible, doncs venies en la nòvia i venies a treballar els dos, s'han separat, han buscat una... I te'n tens que anar perquè tu sol no pots viure. I no n'hi ha combinació, no n'hi ha moltes combinacions per viure tu sol, eh? Tot sol és molt complicat aquí,
eh? És complicat.
Llavors, però claro, si ho veiem, estem ja veiem el tema de la vivenda. ja és un problema important. Sí, ja han començat a fer coses, però d'aquí a que estem en marxa alguna solució, passaran 2 anys. I les botigues passen el mateix, i els negocis passen el mateix. Doncs n'hi ha que controlar d'alguna manera, perquè el problema no és aquest, el problema és que els negocis que estan oberts no tenen garantit que funcionaran el dia de demà. Perquè no creix el mercat tant com creix el número de metres que estan oferint al personal. Vol dir que moltes botigues petites patiran. I moltes petites al final tindran que tancar. I per altra part, el lloguer cada vegada és més alt. Defensar un negoci d'un comerç en preus que tenien que ser significativament menor que Espanya i no és així, llavors estem fent tota la preparació perquè al final tenim un crack important en el comerç.
Estem jugant amb foc. Estem jugant amb foc i torno a l'inici. O sigui, aquí ningú fa previsions, ningú anticipa, ningú pensa en les conseqüències. En tot cas, és la sensació que jo tinc, perquè si no, no m'ho explico.
Sí, són coses que, a més, diguem, hi ha hagut una empresa que al cap de 25 anys de la llei del català ha estat sancionada per no tenir els fulls de reclamació a la llengua del país oficial. Dius, també, diguem, l'obligatorietat de defensar la llengua ha fet, no diré una barrera més, però ha sigut una exigència més també a nivell de moltes coses, que en part dius, bueno, tenim una identitat... És un país que és la seva llengua, és normal també que les institucions defensin aquesta obligatorietat també.
Claro, és algo més. És a dir, ja és difícil venir perquè no tens on viure. Ja és difícil venir perquè el salari és una mica més que Espanya, però no molt més. I molt més baix que França. ¿Vale? Què alternativa té que dar? Pues la gent que ve de Sud-amèrica... que ve perquè allí no tenen què fer i al final, pues bueno, 2 duros aquí són més que res allà. Però tot això és la combinació de la bomba atòmica. És a dir, vas una i l'altra i ara tens, i ara no fa, i ara... I a sobre vols que parlin català i que estudiïn català quan acaben a les 10 de la nit del treball on estan, perquè si poden fer 2 hores i poden guanyar un euro més, pues un euro més que tenen. I si no, tenen 2 treballs. Si acaben un treball, se'n van a un altre a treballar perquè si no, no dona per arribar. I llavors també que...
A més, han de parlar català.
I tens un dia de festa perquè també aprofites i si te paguen 8 hores, bones són. I a sobre, vols que parli català en 3 mesos o en 6 mesos o un any i que vagin a estudiar i tota la combinació és perfecta de paraula i per escriure i posar-ho al diari és fantàstic i el multarem si no parla català i el multarem si no tenen les fulles de no sé què i el multarem, escolta, no pensem tant en multar i busquem alternatives que siguin possibles. Quan estàs perdent pes la gent que vas al metge i vas dir, no tens que fer exercici tots els dies, tens que fer 1 o 2 o 3, però sempre la setmana, sempre. No una setmana sí, una setmana no.
No és l'efervescència, ja,
efectivament. Si no, pues, no t'agafes tots els dies una parisa perquè no aniràs.
Si pots anar dos dies,
però la setmana següent, 2 dies. La setmana següent, 2 dies.
No facis un dia de no menjar absolutament res i després et fotis aquí.
És així. No podem ser tampoc de punta a punta. Som pendulars. Ja sabem que les persones són pendulars. O estem un costat o estem de l'altre i, a més, d'un dia per l'altre. Bueno, pues ja tenim un govern, tenim gent que està pensant, tenim gent que està d'alguna manera servint del país, pues home, pues que siga que tingui un pas cap arrere, que tingui una visió una mica més ampla i més junt i a partir d'ahí que configure l'estructura d'una altra manera que es pugui fer. I que tinguem un argentí que tingui que parlar i d'alguna manera que tinguem totes les solucions previstes perquè aquest senyor, en el temps que volem, tinga el salari per viure, la casa que necessita i, per altra part, el temps i el professor i els mitjans suficients perquè aprenguin català en el temps que volem.
Bueno, és aquest potser missatge de tots els grups parlamentaris de fem les coses bé, mirem quin model volem tenir, posem tot el, diguem, les bitlles del bon cantó, diguem, per l'èxit, però no serà fàcil, o sigui que...
No.
És que la bola cada vegada és més grossa, jo no sé si vosaltres teniu la mateixa percepció que jo, però és que la bola està ja baixant per la rampa i cada vegada és més grossa, és que no ho sé qui la pararà, Però jo tinc aquesta sensació i conec gent molt propera, que són gent amb professions d'un cert nivell, que s'estan plantejant marxar del país. I no estic parlant d'un cambrer o d'una persona que potser en qüestió salarial doncs, també té aquesta limitació. Estic parlant de gent amb professions d'un cert nivell i amb un cert estatus. I s'estan plantejant marxar. Per això, perquè són gent que també miren més enllà i pensen en els seus fills i pensen en... i estan veient més enllà i no ho acaben de veure.
Home, podríem tenir una estadística per part del govern de quanta gent no torna a Andorra quan se'n va a estudiar.
Pues...
Tenim un numeret només. Sabem tots els que estan estudiant i sabem tots els que tornen. Podríem saber perfectament quan hem invertit en aquesta gent nosaltres com país i que no farà,
no vindrà al
país a viure. Perquè es quedarà el país on està, i es quedarà en França, en Espanya, on sigui, i no torna. I això és un número que podíem fer en un minut, perquè les dades tenen la seguretat social. Quan vas a estudiar, que tens que complir, i per altra part, quan tornes i estàs treballant o estàs fent alguna cosa, també ho saps. Llavors seria fàcil de fer, i seria també un element d'alarma per tots, per dir, pensem la joventut que tenim, pensem la gent que estem formant, pensem que els nanos que tenim ara després no tornen al país. Per altra part, no parem de pensar que no tenim gent per treballar, que volem que vinga gent de fora per treballar, perquè no són capaços en aquest moment
de retenir els que hi haurien d'estar. Sí, sí.
Del que dius, Antoni, és potser una part subliminal del que ha volgut el bisbe Serrano d'aquests joves, d'aquesta reflexió de tal, dius, bueno, perquè avui, que començaven les classes per alguns i el curs escolar, 11.350. O sigui que estem parlant de quasi un 11 o 12% de la població, diguem, total. O sigui que això és una força viva, diguem, una cantera, per dir-ho de manera, que tenim.
Si no és que això, els pares es veuen obligats a marxar perquè no, aquí no tenen un avenir.
I des de dintre no són capaços de que pensen que Andorra és el seu país.
Hem tornat animats, de vacances, veig.
Sí, sí. Ara que parles de vacances m'agrada perquè tots sols em feu l'enllaç dels temes. O sigui que això és el divertit de la tertúlia. Hi havia una estadística que hi havia més d'un 30%, pot canviar segons els països, que envelleix la realitat de les seves vacances o menteix literalment sobre elles. O sigui que o se les inventa perquè no les ha fet, o de lo que ha sigut ho fa bastant més maco.
I posa suquet. Bueno. Per què? Vull dir, no sé, quin interès hi ha...
La felicitat és gratis.
Sí.
És a dir, tu agafes la que vols.
Exacte, doncs m'és igual.
Si et contes una pel·lícula i t'ho creus...
Exacte.
Pues, i això et fa sentir més feliç, perfecte.
Això és en general, jo penso, perquè també quan veus a la gent què tal, com va tot, ui, superbé, pues perfecte, doncs jo me n'alegro.
Però això és perquè no parlem més.
perquè ens és igual.
Perquè no t'hi ha de contar els problemes...
És perquè ens és igual. Sí. Si ens importa... Evidentment, tu vas i et trobes la senyora que està venent el pa o el senyor que t'està venent el pa i hola, què tal, molt bé, doncs molt bé. Però quan et trobes amb gent que tens més relació, home, si t'importa mínimament, no et quedes amb un hola, què tal, molt bé, no? Vull dir, però a mi personalment això de les vacances, és que m'és igual. Vull dir, si m'expliques un...
Flors i violes, per dir una manera.
Un cuento.
Si tu t'ho creus... Fantàstic.
A mi em va bé.
Clar, han sigut bones les teves vacances. Me n'alegro moltíssim. Genial.
Mira, jo les vacances han sigut no tan bones. He estat una setmana cuidant el net i una setmana cuidant l'abuela, així que...
Jo no n'he fet, veus? Llavors, com que no n'he fet, a mi m'ha anat perfecte. Ja està.
Sí, que també hi ha molta gent que ara comença vacances, també, al setembre, o sigui que...
Jo estic esperant que torni tothom, i llavors...
És que per molta gent el concepte de vacances és forçament juliol-agost.
No.
I no forçament té que ser així, o sigui, juny és molt maco, setembre és molt maco, octubre... Tot l'any és molt maco, segons el que vulguis fer també.
És veritat que hi ha molta gent que està molt condicionada per la feina, per la temporada, i evidentment hi ha gent que no pot triar.
N'hi ha sectors que baixen l'activitat i aprofiten.
Clar,
I n'hi ha sectors que no es,
no,
poden,
pot triar.
No es poden anar perquè tenen estat treballant en comerç o treballant no sé què, sí. I no, i n'hi ha molta feina i no, no n'hi ha vacances en aquesta època. I molts sectors, bueno, funcionaris, tot el que són obres, serveis, tota aquesta gent aprofita el mes d'agost, sí. Que n'hi ha una mica
de paro
sí. Inclús de proveïdors a Espanya, que aprofiten també Espanya també per tancar el agost, que és el mes per excel·lència que la gent agafa vacances, i si no, no tens que mirar més que el preu de l'hotel en el mes d'agost, i automàticament
sí.
És així.
Però cada vegada menys, perquè jo recordo a Barcelona, quan jo era petita, i el mes d'agost estava tot tancat.
Del 15 d'agost al 30 d'agost era espectacular.
Tu passejaves per Barcelona, anaves al mercat, anaves al barri, anaves a... i estava tot tancat. Ara no.
Ara està obert tot.
Ara està obert tot, o tens algun, vas al mercat i alguna parada està tancada, però ara ja no. Vull dir que també això se li està donant una mica la volta, i, però és veritat que hi ha molts sectors, moltes empreses que tenen un calendari, i aquell calendari, o l'ensenyament, la gent que es dedica a professions vinculades amb l'ensenyament, doncs bueno, doncs, també, no?
Normalment estàs llegint el pensament, perquè tenia el tema ensenyament a dintre. Aquí avui hi ha una, com diria el company, el Ferran Prat, hi ha una connexió còsmica avui.
Ja, hi ha la lluna.
Bueno, per setembre, diguem, per tot el que és, diguem, la cúpula política i el Consell General, hi haurà temes que arribaran calents, perquè hi ha doncs, el tema dels funcionaris, els acords amb els docents, de salaris... El cap de govern ha dit que bueno, doncs, també per la tardor hi hauria doncs, potser bones notícies al tema de l'acord d'associació. O sigui que hi ha una rentrer, com diuen els francesos, que ja han perdut el primer ministre, no direm moguda, però amb temes a la higuera que estan ben mullats, no?
Sí.
Per dir-ho així.
S'estan marinant.
Estan enmarinada.
No, no, i que tothom... que ara ha estat una mica de tranquil·litat i ara la gent ven força també. Tots han guanyat un quilo o dos i tothom ve en una posició de dir una altra vegada toca començar a treballar i falta treballar i falta moltes coses, que hi ha moltes coses a fer i el que no podem fer tampoc és no mirar un altre costat. N'hi ha problemes, sabem, internacionalment n'hi ha molts problemes també, no és només en Andorra. I l'economia, pues bueno, estem d'alguna manera disfressant-la entre un cas i sembla que va bé, però tu estàs a Espanya, estàs, comentes la gent d'Espanya, aquell que ha estat uns dies, i comentes allí i van com nosaltres, van de cada dia és pitjor, i cada dia més problemes, i cada dia i la despesa mitjana quan van a comprar baixa cada vegada més, o canvien el tipus de producte a comprar. Vol dir que no funcionen les coses tan bé, i dona la impressió que està tot funcionant, que Espanya ja té molta gent i que guanyin molts diners i que han tingut molts turistes i que l'economia funciona molt bé, i la realitat no és aquesta. La realitat és de patir.
Sí, estem en una època, bueno, crítica. Jo penso que tots són cicles, no? A nivell econòmic es veu, no? Si tu estudies una mica la història econòmica, veus que hi ha cicles, doncs ara estem en aquest moment que l'haurem de surfejar com les onades i veure, doncs, que és el que es pot fer per sortir el menys perjudicats possible.
És que el nosaltres està envoltat de dos països veïns. Espanya, entre totes les baralles polítiques que hi ha entre grups polítics i altres, hi ha hagut la visita del primer ministre, el senyor Pedro Sánchez, i també aquest grup extremista que ha posat banderoles i que volia manifestar i tal, aquí al país. Ahir... caiguda del govern del senyor Baigú, dius, caram, dius, a França la cosa doncs ja fa un retret que ho tenen complicat. A Espanya, que s'estan barallant una miqueta, no diem des de sempre, però molt sovint.
Sí, però pensant només en barallar-se. Vull dir, realment, s'estan barallant i no estan solucionant el que... O sigui, no estan fent el que se suposa que han de fer. S'estan discutint entre ells. No ho sé.
D'aquesta manera podríem dir, ostres, que mirin una miqueta els nostres polítics, no? Que potser estan... tant més els peus a terra i hi ha un consens potser molt més ampli que no pas el que tenim al voltant, perquè sessions de Consell General a crits o altres coses, jo no tinc record que hi hagi hagut aquestes, diguem, faltes de respecte o aquests números de teatre que pots veure tant un cantó com l'altre.
Si cobraren per obra acabada, seria molt més fàcil tot. si no fas la teva feina, no acabes l'obra, no cobres.
I això ho he dit moltes vegades, també.
Veuries tu quan les coses no es farien igual. I a part d'això, estem ara en un món idíl·lic, com deien, sí, les vacances. Sí. Tothom compta les seves històries, pensant que és veritat.
I a part que si no ho fas bé, no passa res.
No passa res,
efectivament. No passa res.
No n'hi ha cap repercussió.
Què passa? Que sortis a la premsa i sortis a les xarxes durant una temporada que et posaran verd, ja està, és que no passa res, no hi ha cap conseqüència de res. Llavors, el que dèiem, tornem una mica a l'inici, perdoneu, però no hi ha conseqüències, llavors com que no hi ha conseqüències, doncs va, anem provant a veure.
No passa res.
Una mena de doble moral, per dir una manera. Sí, faig el que em dóna la gana i em criticaran, però m'és igual, jo he fet ja el que jo volia.
Dóna aquesta sensació, és que dóna aquesta sensació de no passar res.
Bueno, el que sí que ha passat en bona cosa, ahir es van recuperar, doncs, bueno, recuperar, es van fer còpies de dues campanes que s'havien perdut a l'incendi de la capella de Meritxell, als anys 70. Bé, doncs...
I a més tenen nom.
A més tenen nom, sí, la Ramona Meritxell, sí. I l'altra és la... Ara diré, la Vicenç, no, la Vicenç no... ho estic buscant i no ho recupero, però ara ho trobaré, us deixo la paraula a vosaltres. Bueno, és una cosa també de patrimoni, per dir una manera. Aquí ho tinc, tac, 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 com es diu, les d'abans, ja ho trobaré, ja ho tinc barrejat entre les línies.
Bueno, clar, aquest és un altre tema, ostres, parlàvem d'Andorra, no? De tot el... però tenim una riquesa cultural i una riquesa de patrimoni també que cal potenciar. Cuida. I no l'hem d'oblidar i l'hem de fer conèixer i, ostres, és que Andorra té coses molt maques.
La Ramona Meritxell i Ventura.
Ah, veus?
Això són els noms de les noves campanes.
Ja estem salvats.
Ja estem tranquils.
La patrona ens disculparà.
Bueno. Jo quan estudiava deien, moltes vegades quan estudiàvem em contaven, diu, tu saps com quan es nota que un poble és ric? Diu, no, i per el número de campanes que té l'església.
Ah, sí? Mira.
Quan més campanes, més ric. N'hi havia una que era un foradet només, després eren dos, després eren tres, i al final el número de campanes determinava el diners que n'hi havia.
Veus?
Perquè era car, eren de bronze, i eren cares.
Clar.
Fetes, i això és com en Sant Giminiano que fan les torres aquestes
de
50 metres, que la que tenia més llarga, aquesta era
que
més diners.
Sí,
pues
sí.
Esto és igual, més sí, campanes, sí. Pues fenomeno.
Després cal fer-les sonar, les campanes.
Bueno, nosaltres tenim aquí el Robert Lizarte, el nostre amic campaner, que si ens escolta, Robert, una passada molt gran de part nostra. Bé, ell estava ahir justament per fer-les cantar, per dir-ho així, i bé, la composició hi ha un 78% de cobre i un 22% d'estany, i suposo que segons la composició del metall, el so, evidentment, segons la mida i el gruix també de la paret de la campana, doncs el so canvia.
No sé si és problema del so o és un problema de que siguin més dura, tinguin més duració la campana en si, si té menys, si té una aleació a que si és cobre. El bronze és així i el so és com tot. Quantes vegades les farem sonar? I si ara moltes vegades en les esglésies posen un altaveu i funcionen tot electrònic, ja és que...
Ja està programat, ja.
Està programat, perquè no n'hi ha ningú que esté allí tocant la campana, no. Perquè ja això no... Això que n'hi havia el sacristà i que n'hi havia gent pujant
les campanes... Cada hora havia de pujar.
Aquí,
i els quarts, i els tres quarts...
Es posa l'ordinador, posa en marxa un bon amplificador i tira-li...
Això són feines que s'han perdut, o sigui que...
No, i més que es pedran, perquè no es valora. Antes tenia un campaner que fora un campaner de veritat i que tocara i feia cantar les campanes, això era un mèrit. Ara...
I el so era diferent, si cantava el... Bueno,
la gent coneixia...
El toca morts, o el toca de festa major, o els quarts, o les hores... Clar.
O la missa, o l'Àngelus... Cada un té el seu cant i cada un és molt diferenciat. I abans, jo me'n recordo, jo no he tingut aquesta sort, però ma abuela era una molt creient i la coneixia absolutament tot. Ha passat, estan tocant, no sé què, passa això, i era l'alarma entre cometes, no? Igual que marcava quan es fa l'església d'Andorra la Vella, es va fer més alta, Vam pujar una
Sant Esteve.
Sant Esteve, no? I perquè sentin les campanes fins al parc de la casa. Deien, quan vam fer
sí, segurament.
Que sentien les campanes fins al parc de la casa. Mira tu, perquè marcaven el fi de la jornada moltes vegades on marcava la campana.
Això tindrem que dir al Robert que es té que fer doncs, cursos de formació per ser campaner.
Exacte.
Segur que hi ha gent que s'apuntaria.
Mira, escolta, no sé.
Per què no té que ser... No?
Home, sí, si t'agrada és divertit.
Parlant d'ofici i de tornar a les aules, el ministre Ladislau Baró deia que, doncs, que hi havia canvis en aquest sistema educatiu a la tornada a les aules, doncs, ordenador, més escriure... perquè s'ha vist que potser aquesta evolució digital no ha sigut beneficiosa forçadament per a l'alumnat, no?
O sigui, si ho haguéssim previst.
És un pas endavant, un endarrere, un altre sistema operatiu,
però bé,
una
ho
tablet...
Ho hem provat, no ha funcionat, tornem enrere i anem... D'acord, ja està, no diem res més.
O no ho fem tant de cop.
Exacte.
No és o blanc o negre, és una mica de blanc i una mica de negre i combinat.
Sí.
Perquè aquí no passa, ja dius, són pendulars. O no, noves tecnologies, l'últim, no, aquí, fem de punta a punta a l'altre costat i ara cap a casa perquè això no és com pensàvem.
Bueno,
no,
com els assajos clínics, no? Que tens el grup de test i després, i si funciona amb aquest grup de test, ja ho fas extensiu. Una mica...
Ara, parlant una miqueta de
però mira, Jo, l'altre dia sortia una imatge de les escoles de la gent petita en Xina. I estaven ahí les nenes funcionant i estaven cuinant, fent punt, cosint, i diuen, no te sona això? Perquè jo tenia, quan tenia 10 o 12 o 14 anys, aquesta història era semblant.
Sí, sí.
I pues, les nenes de 4 o 5 anys estaven ahí, una estava fent creps i l'altra estava claro, tutelat, òbviament, i l'altra fent punt i l'altra cosint, i l'altra una màquina de cosir i l'altra...
Això les nenes i els nens?
Jo el nene no vaig veure nenes, però bueno, ja és important que pense la gent que això és una part de la seva educació, que ara no pensem en que tinguem uns mans que siguin útils, entre cometes. Ara tu li dones un destornillador a un tio que li dius, escolta, canvia-me la tapa
de l'interruptor.
I jo, què em dius a mi? I jo me'n recordo, abans, no tenies diners. I quan no tenies diners, el pare feia de tot.
Bueno, jo tinc una caixa d'eines a casa. La meva caixa d'eines, amb tot el que cal, per una primera intervenció, després ja...
Després que vingui el professional, però... Els pares, abans, claro, no hi havia diners tampoc. Abans era perquè no hi havia diners i tiraves al rodó perquè no hi havia una altra solució. O ho fas tu o no ho fa ningú.
I el cotxe igual, també. Les primeres reparacions les fas tu.
El que esteu dient em fa pensar en una frase que es va dir fa un parell de dies, que feia part d'una aventura que es va fer a Andorra, a Santiago de Compostela, en 8 dies en bicicleta, i una de les persones va dir és que temps difícils fan homes forts i temps fàcils fan homes febles.
Sí, té part de raó. Part de raó.
Sí,
la necessitat fa que la gent s'espavile.
Sí.
I potser aquesta modernitat i facilitat fa que... Deixa fer.
Sí, és massa fàcil tot i ens estem tornant massa assistits.
La zona de confort, no?, per dir-ho així.
Sí, no sé si és zona de confort o comoditat o...
O és més fàcil dir que no sé.
Exacte, sí.
Escolta, tu no ho sé.
Sí, però curiosament, després del Covid, quanta gent es va apuntar a cursos de supervivència? També. Va ser curiós, o sigui que...
Sí.
Bueno, són moviments espontanis, per dir-ho així.
Sí, sí, són el que dèiem abans de les efervescències, doncs és el que tocava en aquell moment, doncs tothom cap allà, com pollastres.
Doncs sí. Ruth Ponce, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu per convidar-me.
Un plaer de tornar-te a trobar per aquesta nova temporada aquí, a davant del micro. Antoni Miralles, gràcies per la teva presència.
Igualment. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. És un plaer estar aquí el primer dia de classe. No?
Sí, bueno, nosaltres diem temporada.
Temporada.
No fem deures aquí.
Temporada, no? És important i ho hem passat molt bé també i n'hi ha temes i hem vist que tenim moltes coses a fer vol dir que no, no, ha, no vindrà la gent de 8, que vindrà carregat de deures almenys.
Doncs sí, us desitjo doncs, una bona tornada doncs, als vostres costums, hàbits, rutines i el que sigui de més, que és el que ens toca, i us dic fins demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.